personatges del nostre món.
I tenim personatges al nostre món que són realment enigmàtics. Aquí vam parlar, i hem parlat algunes vegades, de Cristòfol Colom, el català. Gràcies als estudis de l'historiador Jordi Bilbeny, sabem que Colom era català, encara que alguns no vulguin reconèixer-ho. Ell també ha investigat el cas de Miquel de Cervantes, el servent català, i ara ens porta uns seus nous descobriments sobre Lázaro de Tormos. Bona nit, Jordi Bilbeny.
Bona nit.
Què ens pots dir de Llàtzer de Tormos?
Doncs el que vulgueu, que acabo de...
A veure, l'història de Lázaro de Tormos, la seva història original, quina és? La que tothom
sí,
coneix?
La història que tothom sap és la d'un nen, fill d'una mare pobra, que queda sense pare, es torna a casar amb un negre, no, el negre no l'estima, no se'n surt tan bé, i aleshores la mare el posa a mans d'un cec, d'aquests nens que fan una mica de guies de cec, ara el que se'n diu com els gossos, un gos llatzeret, no? Un llatzeret, perquè guia el cec per aquests mons de Déu que anaven en aquell moment amunt i avall, demanant caritat, resant, ajudant a la gent amb conjurs i arbotes, una mena de cecs per tot, no?
Segle XVI.
Segle XVI, sí. Ah. Hi ha diverses... El llibre apareix el 1554 en castellà, però ja hi ha una rumorologia que s'havia editat el 1553, un any abans, en vers, i el que tots els erudits estan d'acord és que això són segones edicions, a més ho diuen els llibres, no? Novament impresos, novament editats, novament publicats, no? Sempre estem parlant de segones edicions. Per tant, el que no sabem és quan es va ser aquesta primera edició del Lazarillo de Tormes, no?
Això passa igual que...
Això és la història oficial.
Igual que el Quixot, que va desaparèixer.
Sí, sempre estem allà. Per això et dic que quan desapareixen les primeres edicions.
Clarament.
Quan el paisatge castellà no concorda, quan no concorda la idiosincràsia filosòfica i política, quan no concorda el teixit social, quan no concorda la llengua, quan no concorda, etc., quan no concorda res, doncs és aleshores el que jo dic, deixa-m'ho mirar, a veure què passa aquí, no? Però mai vaig amb un partit pres a priori, sinó que les conclusions que faig sempre és a posteriori d'haver mirat el rerefons de tot el que se'ns explica.
I ara tenim que Lázaro de Tormos, què passa? L'enigma.
Doncs sí, doncs que Lázaro de Tormos, tothom ha dit això, que no hi existia la primera edició, que l'autor que reclama fama pòstuma pel seu llibre, que és conscient que publica una novel·la única pel seu estil, pel que hi explica, diu, i s'explicaran coses mai vistes ni sentides, i diu, i així com el primer soldat aquest que ataca que puja una fortalesa i és el primer de l'escala i arrisca la vida per prendre la fortalesa, no? A canvi, però, sap que tindrà una mena de fama eterna, perquè el seu nom constarà en els anals, etcètera. Doncs diu així, com en la guerra, com en les armes, jo així en les lletres. Per tant, ell reclama una mica ser aquest primer assetjador, assaltador de fortaleses, el primer de l'escala, aquell que diu rebré molts elogis, però segurament també molts vituperis, però vaja, això és el risc que jo he de tenir per aconseguir fama. Doncs el nom de l'autor desapareix i el llibre apareix totalment anònim.
No té autor.
No té autor.
Fantàstic.
I, clar, doncs ja són un cúmul d'obres, perquè també sabem que altres autors apareixen també anònims, tot i ells haver, per exemple, el cas del Tirant lo Blanc és ben curiós, i un altre llibre de Francesc Eiximenis, autors catalans, que quan apareixen a Catalunya o en algun estat de la nació catalana, aquests llibres apareixen amb el nom dels autors, o Francesc Eiximenis o Jonot Martorell, i quan aquests llibres després s'editen a Castella, al cap de 20, 30, 40 o 50 anys, ja el nom de l'autor ja ha desaparegut. Per tant, no és que l'autor vulgui amagar el seu nom, sinó que tenim també diversos rastres resseguibles documentalment, no ensumables, que podria dir, no, és que tu de tot en dius un rastre. No, jo dic un rastre documental, és un llibre editat a Barcelona. Jo no, Martorell. Aquest llibre, 11 anys més tard, s'ha dit a Castella, és anònim. I l'ha dit el mateix editor, per si encara fos poc, no?
Persecució contra els catalans, sempre.
Jo penso que no és ben bé una persecució contra els catalans, i és implícita, però en aquest cas concret, perquè bé que es conserven els llibres dels poemes a les lloes a la Mare de Déu, als sants, a les herbes del bosc, a coses folklòriques, antropològiques i vulgars, per tot allò que té un caràcter una mica cosmopolita, de ressò universal, tot això es tradueix directament al castellà.
Molt bé, aleshores, què has descobert sobre Llarça de Tormos?
Bé, doncs el com et deia, que si l'autor desapareix l'obra original, no sabem ben bé on passava l'acció, tot i que ens diuen que passa a través de les terres de Castelles, i ja són diversos els entesos castellans que han dit que això no concordava l'itinerari que feien, que sovint quan el persegueixen en lloc d'anar endavant torna cap al lloc, cap a les ciutats on hi ha els seus perseguidors, que fa 10 minuts el fan anar a ciutats que hi ha entre quilòmetres i quilòmetres, que han dit que no coneixia Castella, que no coneixia Toledo, també perquè Toledo el fan anar al riu, diu vés aquí al riu a buscar aigua, i quan el Llàtzer diu, va al riu a buscar aigua, troba el seu amo festejant amb unes dames, diu entre unes hortes amaníssimes aquí i amenes i fresques riberes del riu. I és clar, jo no m'hi havia fixat en aquest fragment, ho vaig haver de tornar a llegir, perquè un senyor que es diu González Palencia, doncs hi fica molta cullerada i diu que això és impossible, perquè en aquest lloc on Llàtzer podia anar a buscar l'aigua, això són uns penya-segats terribles, i en el cas que hi arribés a baix a buscar aigua, allà no hi ha ni fresques riberes i encara menys hortes amenes i encara menys gent que s'hi passejaria en aquelles hores del matí. Per tant, diu, i concluïa dient, això pot ser Toledo com qualsevol altra ciutat d'Espanya. Per tant, si pot ser qualsevol altra ciutat d'Espanya, anem a un lloc que sí que el riu estigui a tocar de la ciutat, que tingui aigua a prop, que hi hagi hortes amaníssimes i fresques riberes, i això sí que concordaria amb València, no? I no només per aquesta raó, sinó per altres, perquè també es parla d'una vila ducal. La vila ducal, doncs sabem que a prop de València hi ha la vila del duc de Gandia, dels ducs de Gandia, que és Gandia. I a més també dona la coincidència que Lázaro surt de Tormes, que no és cap ciutat, i se'n va a la Sagra, que no és cap ciutat. I en canvi, a la Marina Alta tenim un poblet que es diu Tormos, i el poblet del costat, que es troba 20 minuts xinuxano a peu, es diu Sagra. Curiosament, al costat de Tormos hi ha Sagra, i Lazarillo de Tormes va de Tormes, que no és cap poble, tot i que apareix esmentat com una referències de poble sense zero, a la Sagra, que no és cap poble, tot i que diu que la gente del pueblo fueron a rebre'ls, perquè ella ja no acompanya el sec perquè va canviant d'amo, sinó que acompanya el butllaire i els que anaven a buscar la butlla, a la Sagra, diu, avisaron a l'alguacil, que estem parlant d'una zona indefinida, no van avisar cap guardaboscos, sinó que si avisen l'agutzil és que es tracta efectivament d'un municipi. Després diu que la gent del poble acudieron, i també diu que la gent d'allà, quan era el temps, pagaven amb unes fruites que concorden també amb de l'horta de València i amb un enciam murcià. I aleshores algú ha dit, a Zorín es demana una lechuga murciana en Toledo. ¿Quién ha escrito este libro, no?
I tu vas fins i tot més allà, perquè hi ha algun comentari al llibre que parla de l'Hidalgo castellà.
Bé, sí, això és el capítol de l'Hidalgo, que és molt interessant, i jo ja recordo que quan el vaig llegir em va cridar molt l'atenció aquesta mena de noble pretensiós que té no sé quantes hectàrees de terres i no sé quants edificis, i que ja diu, si jo ho treballés allò seria l'home més ric d'Espanya, no? Aquesta mena d'ínfoles pretensioses, però en canvi ell viu en una casa completament buida per dintre, no hi té absolutament res de res, no es vesteix com un autèntic senyor, fa voltes pel poble amb l'espasa posada al cint, no? Se saluda amb tothom, parla amb tothom, però arriben a casa i quan Llàtzer diu, home, aquest gran senyor, sí, ara sí que menjaré, doncs arriba a casa i encara passa més gana que tots els altres, perquè aquest és tan pretensiós que no pot ni demanar caritat. I és Llàtzer qui ha d'anar a espavilar-se i guanyar-se la vida per ell mateix i pel seu amo. No? Aleshores, el que és curiós també és una de les altres coses, que quan ho llegeixes, sense saber ben bé què llegeixes, doncs diu que este Hidalgo era estranjero en Castilla.
Un vos estranger si és castellà.
Clar, i aleshores això voldria dir que o bé no era castellà, No, però està clar que tipifica l'Hidalgo castellà, perquè tothom ho diu, l'Hidalgo castellà, l'alma d'Espanya. És una crítica a la noblesa castellana que no treballa, que no quiere ensuciarse les manos a la honra, als que viuen de l'aire de l'honra, als que viuen de la flaire d'un poder malentès, no? Perquè els meus pares, els meus avis eren hidalgos, doncs jo sóc hidalgo, encara que no tingui feina, encara que no tingui un ral, no? O bé, ell no era castellà, que sí que ho és, perquè tothom està d'acord, o bé, allò no passa a Castella, on un castellà havia de ser estranger, com que, com jo explico, podia ser perfectament aquestes terres que van des de la Marina Alta, a la Safor, fins a l'Horta de València.
Aleshores, aquestes raons són poderoses per pensar que l'home, pues, segurament, evidentment, no era castellà, i que la història va passar a les terres de la corona catalana aragonesa, a València.
Sí, de fet, això és el que explico en 170 pàgines, en aquest llibre que ha tret dels llibres de l'Índex, que també té un pròleg d'en Josep Maria Orteu, que és l'editor,
sí.
I després inclou la novel·la en si, traduïda en català, ja a començaments de segle, per l'Antoni Bulbena.
Parla aquí també del català, Timoneda era el català, de totes les primeres edicions que han desaparegut, per tant, hauria de ser escrit en català, aquest llibre.
Bé, aquesta cosa també ho defenso, perquè al llarg del llibre no només hi ha diverses catalanades, coses que en castellà no funcionen, pronoms febles, tota una sèrie de coses rares, ja que també ja m'hi vaig fixar amb el Quixot, doncs llegint amb una mica d'atenció, no cal ser un gran especialista, només llegint una mica d'atenció ja veus que hi ha coses que no funcionen de cap mena, Per exemple, n'hi ha una, per posar-te un exemple, que diu, veus, és l'exemple de Llàtzer, és l'exemple de tots aquells que sortint del no-res, esforçant-se molt, i sent molt diligents i molt aplicats, diu, salieron a buen puerto. És clar, quan una persona fa una travessa, no sale a puerto, sinó que llega a puerto. Jo penso que això és un error de traducció del català medieval. Sorgir a port és arribar, no és sortir. Sorgir a port és arribar a port. Per tant, si dic sorgiren a bon port, sorgiren castellà sí que és salir. I com que no era una paraula, aleshores encara prou estesa en el castellà corrent, i molt possiblement raríssima, en lloc de surgieron, tradueix per salieron, però clar, salieron traeix tot el sentit, perquè més que arribar representa sortir.
Traeix la frase i la descripció. Fas també un anàlisi sobre aquest viatge que fa Llàtzer caminant de Salamanca a Toledo, que presumptament travessa la Serra de Gredos.
Sí, diu, això també els estranya molt, que vagin amb un cec travessant tota la Serra de Gredos, tota Castella, total, per anar amb un poblet de mala mort, que no és ni un poblet, perquè realment en el llibre és un poblet, el context és un poblet, però no el bategen com un poblet, perquè no hi ha cap sagra a prop de Toledo que sigui un poble, sinó que hi ha una zona, i per això li fan anar, perquè com que ell va de Tormos a Sagra, que són dos poblets al costat de l'altre, que hi ha la Marina Alta, al País Valencià, això a Castella no existeix, aleshores han de buscar-se un lloc que s'assembli a Tormos, que és Tormes, que tampoc és un poble, i un altre que s'assembli a Sagra, que és la Sagra, i aleshores el fan travessar de tota Castella. Però diuen també, el que és molt curiós és que diuen que hi van per guanyar-se millor la vida, perquè allà, diu, a Tormes la mare no es guanyava bé la vida, i van amb un descampat de Toledo, amb un lloc perdut a l'altra punta de Castella, a guanyar-se la vida. No s'aturen, per exemple, ni a Toledo, ni a Madrid. Podien haver-se aturat a Salamanca, passen per Ávila, però ni s'esmenta, i tot i que Ávila era una gran ciutat, ni Medina del Campo. O sigui que, curiosament, si anessin a fer diners, anirien a llocs on hi ha una gran concurrència de gent amb mercats, gent amb diners, gent que compra, gent que ven, gent on el diner va amunt i avall, i curiosament passen, en teoria,
amb una gerra de Vilabà.
Per totes aquestes grans ciutats no s'aturen en cap i se'n van en una zona perduda.
Efectivament. Bé, també hi ha una altra disquisició aquí, podríem dir, el pare de Llàtzer, que va morir a la desfeta de Gerba, el 1510, Gerba.
En el llibre no diu l'any, diu que el meu pare, diu, va morir en la de los Helves. O sigui, tothom està d'acord que això, traduït al català i al castellà, també és la desfeta de Gerba. A Gerba hi van haver dues accions militars molt importants a la primera meitat del segle XVI, que és l'únic moment que s'hi podrien referir. Una, la del 1510, que va ser una destrossa brutal, i una altra, el 1520, que va ser una victòria. Per tant, com que es refereix a la destrossa, hem de tenir present el 1510, que sembla que la majoria d'erudits també recolzen. No tots, però la majoria. Aleshores, aquestes dues batalles, tant si és la primera com la segona, són batalles navals catalanes, les dues organitzades des de Catalunya, amb mariners catalans, alguns d'ells, per exemple, de 1510 sabem que hi havia les tropes del marquès de Dénia, perquè parlen del tinent del marquès de Dénia, que és allà, i pensem que Tormos també en aquella època era una zona del marquesat de Dénia. I tindria molt de sentit que aquestes referències fossin catalanes, perquè exactament, si l'autor era català i era valencià, doncs això va ser molt sonat, aquesta desfeta va ser molt sonada. Va ser molt important ja en el seu moment les corts que el rei Ferran va organitzar per la conquesta de Tunis, Urà i Gerba, i la desfeta també va ser molt important, i en parlen tots els cronistes de la desfeta de Gerba.
Les tropes eren de la corona aragonesa catalana.
Tot això és un referent més que, diguéssim, home, si es parlés de dues batalles que els catalans no van tenir res a veure, dius, mira, aquí no sé com explicar-ho això, no? Però és que tots els referents que surten, a més, ja siguin militars, geogràfics, econòmics, literaris, són catalans. Una altra cosa que has comentat abans, ho has deixat anar aquí com de passada, que es parla de Joan Timoneda. Bé, sí. De Joan Timoneda jo el faig sortir només per una cosa, perquè Joan Timoneda, en una obra que es diu Els Menemnos, Los Menemnos, perquè l'original tampoc s'ha conservat, no? Surt un metge que es diu el doctor Abarrois, que té un criat, curiosament també, que es diu Lazarillo. Y aquest Lazarillo diu, "Yo soy el hermano del Lazarillo de Tormes." Per tant, l'únic germà del Lazarillo de Tormes que tenim documentat en tota la història de la literatura espanyola és un germà valencià. I si ens passés com a Cervantes, que diu que siendo padre me han convertido, el traductor, en padrastro, si el Quixot jo n'era pare en una llengua original que vaig escriure i ara només en sóc padrastre, o sigui, si veiem que els autors tenen amb l'obra aquesta relació de paternitat, de pare-fill, doncs si Llàtzer són germans, aquests dos, si el d'en Timoneda és germà del Lazarillo de Tormes, possiblement ell, si ell és el pare de l'un, també podria ser el pare de l'altre. I això ho apuntava com una conjectura, tot i que algú ha dit que Bilbeny assegura que l'obra va estar escrita per Joan Timoneda. No és veritat, jo no he assegurat mai. Jo he dit que s'hauria d'estudiar Joan Timoneda a veure què passa amb aquest Lazarillo de Tormes d'en Timoneda, que té un germà que n'és el germà directe. No? Això s'hauria de mirar, perquè és molt curiós.
És cert que, bé, tu dius, la veritat és que sí, que fou Joan Lluís Vives o Timoneda, de fet té poca importància, però tu dones uns noms, dones uns referents i tu t'arriesgues dient aquestes coses, no? La veritat és que tot el que has fet de Colón, de Cervent i ara de Llàtzer de Tormos està molt ben documentat, però t'arriesgues perquè vas en contra de la corrent del riu.
És que només faltaria que no ho pogués documentar, ja no m'atreviria, aleshores seria com una mena d'acudit o facècia de cafè o de tertúlia de sobretaula. Però quan jo poso això sobre la taula i es publica en un llibre i són 170 pàgines d'un llibre i encara ho estic ampliant perquè jo havia de marxar i vaig anar molt ràpid a escriure, o sigui, molt ràpid vol dir 6 mesos de feina, no? Amb aquests 6 mesos de feina dono 170 pàgines d'argumentacions, 170, no 7 ni 14, no, 170, amb lletra tirant més aviat a petita, perquè es podia haver fet amb una lletra
que fas una courier, no? Ben, 10, 11...
ben maca i en haguessin sortit
230.
No ho sé perquè no ho faig jo, ho fa l'editor, però és un pèl, tirant un pèl a petita, no? per estalviar paper. Però doncs jo penso que només faltaria que no ho argumentés o que no...
La veritat, Jordi, és que sigui Joan Lluís Vives o el Timoner de l'autor
o algun altre
tan important. L'important és que tu aquí demostres en proves que hi ha hagut una apropiació indeguda, una apropiació cultural i que bueno, això es tindria que restituir a favor de les lletres catalanes.
Està clar, però no és tan fàcil. Pensa que estem en un programa de ràdio, en un programa d'aquests de caire misteriós.
Si tu recuses, penso la liberal.
No, està clar. Jo no és que vulgui menys tenir el to nostre, no? Sinó que de cara al món acadèmic nosaltres som, diguem, els franctiradors, no? Sí. I aleshores això va sortir una crítica a l'Avui i una crítica d'una senyora que es deia Carré, Antònia Carré, i deia que el meu estudi era de ciència-ficció.
Ja ho sé.
Bé, jo sempre puc dir que és una opinió de Carré.
Efectivament, sense cap documentació, sense cap base. Hi ha molta gent que s'atreveix a opinar sobre coses que desconeix. És com si jo opinés sobre la pintura de Dalí, si no som pintor ni no tinc ni idea com puc opinar.
No, està clar, jo veig que tothom, jo porto aquí com un any sencer mirant amb lupa, mig any escrivint, i qualsevol persona, per haver-ho llegit dues o tres vegades, llegit, no dic pensat, analitzat, descomposat, microanalitzat, passat pel microscopi, tothom es pensa que pot donar l'opinió de tot. I jo, clar, jo de coses que no sé acostumo a no opinar, però de les que sé, doncs generalment em documento i aquest és el resultat.
Tu ara has fet el llibre.
He col·laborat amb un estudi introductori al llibre.
Publicat?
Sí, això, els llibres de l'Índex. I es diu Vida de Llàtzer de Tormos.
Vida de Llàtzer de Tormos. L'editorial?
Llibres de l'Índex.
Pues, escolta, ja pots anar a demanar que ens l'envien.
Ah, bé.
Perquè anem a promocionar-lo, Vida de Llàtzer de Tormos.
Cap problema.
Perquè jo tenia la nota de premsa. Sí. I també et vull una altra cosa. A veure, tu més a més, has fet el de Colom, has fet el de Servent... Mm. Ha fet les pel·lícules, almenys una o dues.
Se n'està preparant una altra.
Sobre Llàtzer?
No, de Llàtzer no. Ens hem de començar a organitzar, però una s'està enllestint i penso que aquest estiu estarà enllestida, que és sobre el Port de Pals només. Colom i el Port de Pals.
Això és heavy.
Exclusivament
això fort.
Sobre el Port de Pals.
A veure, com van les pel·lícules, volia dir? Què has fet? Com ha sigut el recorregut?
N'hi ha una que ha estat bé. De fet, la primera es parla sobre... Cristòfor Colom i la descoberta d'Amèrica, de com això ha estat adulterat. El cineasta és en David Grau i la productora és Pilar Montoliu.
Ja la conec, la Pilar. Que no vol pujar mai aquí RAC1 perquè està molt alt.
Perquè està molt alt?
Sí.
Sempre li pots baixar un micro baix. Tireu un micro per la finestra.
Sabies això, no?
Sí.
Sabies? Sí. És un gratacels, això.
Doncs això, li baixeu un micro per la finestra, li poses
a... Pilar. Aleshores, com anà la pel·lícula?
Bé, dic que aquesta va anar prou bé, va estar al Verdi 4-5 mesos, la següent ja no va anar tan bé, de fet no va tenir tanta propaganda, els mitjans de comunicació, ningú no en va parlar, la següent és l'Enigma Cervantes, i està feta per en David Grau i per mi com en la direcció, i després ell ha fet doncs tot el tema del guió i el muntatge, i també està produïda per la Pilar Montoliu. Aquestes són dues pel·lícules.
S'ha estrenat al Verdi?
No, aquesta es va estrenar als cinemes Alexandra i va estar 15 dies.
El secret, jo com a cineasta t'ho dic, el secret és la distribució.
Sí, està clar.
Per un costat i l'altre, el màrqueting que té Hollywood.
Estem parlant també d'un producte...
El documental.
Un producte estrany que la gent, doncs, que estem en un país de savis, un país en què la gent té opinió sense haver llegit res, ja té opinió de tot. Jo recordo fa poc, doncs, un escriptor conegut em va dir, me vols dir que no t'has passat amb això de Llàtzer de Tormos? I dic, ah, sí, en quin espai concret? Perquè suposo que tu deus haver llegit. Diu, no, això no m'ho he llegit.
Ah, va.
O sigui, però sense llegir-s'ho ja saben que m'he passat, no? Aleshores, en aquest país en què tothom és savi sense llegir, no? Tothom és té una ment profundíssima sense moure's de la superfície del mar, no? Aleshores passen una pel·lícula en què es debaten els enigmes, els misteris de la vida de Miguel de Cervantes i és com una cosa ja menys preable per ells, ja és, això no té solta ni volta, no cal ni parlar-ne, no cal ni anar-ho a veure, no? Doncs bé, això funciona així. Això estem acostumats amb aquestes actituds
oients...
fins que no hi hagi un sotragueig de la consciència una mica fort, no? Que es ridiculitzi algú que opini sense saber de què parla, doncs anirem aquí creant aquesta sonsònia d'opinió darrere opinió que no té res a veure amb cap mena de criteri.
Els oients d'aquest programa, Jordi, són liberals i els agraden aquests temes i estan disposats a escoltar-te i a felicitar-te per la teva bona tasca d'investigació en favor dels nostres personatges i de la nostra literatura catalana.
Moltes gràcies.
Bona nit, Jordi, i a veure què ens portes de nou, eh?
Alguna sorpresa més, segur.
T'esperem.
De moment... Puc avançar-ho o no?
Sí.
Doncs mira, jo et dic que he trobat en un llibre de Joan Lluís Vives que diu que la Celestina estava escrita in nostra lingua.
Ui!
Tu mateix, tu sabràs no, quina és la llengua d'en Vives?
I tant que ho sé.
Doncs deixem-ho aquí.
Catalana. I aquí hi haurà tomate. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.